sol, un marrutino lindo nunca vi. Color con sabor, color sin dolor, color que me quiere, un color que me da, un color que me dice vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, un color con sabor, un color sin dolor, un color que no me quiere, un color que me pega y que me dice amigo, mira bien.
Bé, bona nit. Tornem a ser el programa Judici a la Justícia, el programa Ràdio Bronca, avui començant bastant més tard del que és habitual. Tot ha sigut arran de la tormenta que ha caigut l'última mitja hora, tres quarts, a Barcelona, sobretot a la part nord, que ens ha deixat com un pèl immobilitzats durant una bona part de l'estona i no hem pogut arribar abans. Dit això, doncs us farem la presentació, us deixarem amb una cançó mentre provem una comunicació amb algú de fora que amb la que volem parlar. I dit això, us donem, doncs, com sempre, esteu a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM. També ens podeu escoltar per internet entrant a les 3w.radiobroncamk.info. Trobareu la fórmula per entrar dintre a part de la web de la ràdio i descobrir no només qui som, sinó què fem i moltes altres coses, sinó també poder escoltar la ràdio per internet. Després també tenim l'email, que és lrbronca@sindominio.net. Després l'apartat de correus, que és el 25102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. I finalment el telèfon, que com ja sabeu ens encanta que ens truqueu, que és el 93-359-4900, el 359-4900. Dit això, doncs us deixem un momentet amb Jackie Mito i ens escoltem ara, esperem que amb una trucada, i fins ara.
La xicota aquesta, quan m'ha preguntat el temps, hi ha hagut un moment que m'ha dit ah. Pensava que seria una hora o alguna cosa així, o sigui que tenim ganes d'explayar-nos alguns amb el tema. No té cap problema, si jo li dic que com a mínim acostumava a fer uns 10 minuts. D'aquí en endavant, realment, no ens estarien massa.
Bé, tornem a ser al programa Judici i a la Justícia i ara passarem una trucada per parlar sobre el tema d'aquest xicot de Terrassa, en Franqui, que està al Talego de Brians per un suposat ultratge a la bandera.
Espanyola.
Hola.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com anem?
Bé, i...
I tu?
Mira, aquí...
A Terrassa.
No surto de currar ara mateix, digue'm.
A Terrassa.
Ara estic a casa, a Barcelona.
I doncs, com van les coses?
Bueno, a veure, seguim una mica com el principi des d'un punt de vista de la situació del Franqui, no? Ell segueix a la presó i amb això de moment no hi ha hagut canvis, es parla de que s'han pres decisions, però en tot cas no hem vist que s'hagin dut a la pràctica, no, encara. Bueno, el Franqui està animat, ell està disposat a continuar endavant i a la campanya, doncs, amb totes les energies fins que el tinguem a casa, vaja.
Jo he llegit avui a la revista Directa que es parla de concedir el tercer grau penitenciari.
És així, es parla. És a dir, de fet, ja fa diverses setmanes aquí hem tingut una mica... com dos moments, no? Els primers dies de l'empresonament del Franqui van ser com tants altres casos de repressió política que hem viscut, on es silenciava el cas, no hi havia cap posicionament des dels polítics i una mica es criminalitzava la solidaritat. Si recordeu, haver-hi una primera concentració a la Model on els Mossos van carregar i una segona a institucions penitenciàries on també va haver-hi carregada la policia. Però a còpia de la mobilització i de la lluita, doncs hem anat obrint un espai, no?, des de la campanya i des de totes les accions que tot arreu del país s'han anat duent a terme per avançar la llibertat del Franqui. Aleshores, pràcticament des de fa 3 setmanes, el Franqui ja porta 5 setmanes a la presó, doncs la campanya va forçar que comencessin a sortir veus des de les institucions plantejant que la sortida podria ser un possible tercer grau, no? L'atura ja ho va plantejar des de fa, ja us dic, unes 3 setmanes o 4 que ho va dir així. Curiosament, cada dia que hi ha convocada una manifestació per la llibertat del Franqui surt alguna autoritat a dir que ja li donen el tercer grau, però la realitat és que aquest tercer grau no el tenim, no? Pel que semblaria, publicant els mitjans, doncs hi ha hagut una proposta des de la Junta Avaluadora de la Presó, però falta que aquesta proposta sigui acceptada pel fiscal, acceptada pel jutge i que això es tiri endavant. I de moment tot això no hi ha res de res. No sabem que hi ha una proposta en aquest sentit, hi ha hagut moltes declaracions i contradeclaracions i de moment el Franqui segueix a la presó. No sé si sabeu, hi ha hagut una campanya amb el tema de pronunciaments d'emocions d'ajuntaments, hi ha hagut ja més de 30 ajuntaments d'arreu de Catalunya que s'han pronunciat per la llibertat del Franqui, moltes paraules, però de moment els fets no arriben, no? En tot cas, el plantejament que es va fer des del primer dia a la campanya era que nosaltres no demanàvem el tercer grau, perquè de fet és una altra manera de complir la condemna, que nosaltres el que demanem la llibertat immediata i incondicional del Franqui, i si li donen el tercer grau haurà sigut evidentment un producte de la mobilització, perquè és evident que aquest no era el pla d'alguna manera, i en tot cas seguirem lluitant fins que es pugui parlar d'una absolució total, no?
I també s'ha llegit alguna cosa sobre l'opinió que en Franqui té d'aquesta possibilitat del tercer grau, no?
Sí, ell el que ens ha plantejat des de dins és que ell no anava primer que ell no ho anava a demanar, que si li proposaven, doncs, s'havia de veure en quines condicions, no? Ell ha plantejat que no anava a acceptar signar cap document ni reconèixer cap culpabilitat, ni molt menys empenedir-se de res, que ell no té per què empenedir-se de res del que ha fet. I que, a més, ell si sortia a la presó era per no poder entrar, per tant, ell no anava a acceptar una modalitat de tercer grau d'aquestes d'anar a dormir a la presó o situacions d'aquest tipus, no? Sabeu que hi ha altres fórmules. I, en tot cas, el Franqui també ha dit que ell no és cap màrtir i que ell on vol estar és lluitant al carrer amb tots i totes nosaltres, no? Per tant, bueno, segons en quines condicions es donés aquest tercer grau, que no impliqués ni reconeixement de culpa, ni demanar perdó, ni empenedir-se de res, ni haver de tornar a la presó, doncs evidentment seria un triomf parcial, perquè la lluita és per la llibertat total i absoluta, però seria un triomf de la mobilització, és evident.
en altres ocasions, per exemple, en l'assumpte de la crema de fotografies del rei, la campanya de solidaritat implicava que molta més gent, i de vegades gent significativa, cremava més fotografies del rei. Recordes això?
Sí.
No hi ha cap iniciativa en aquest sentit?
A veure, com s'ha encarat, de fet, totes les accions que hi ha hagut per la llibertat del Franqui, hi ha hagut algunes que han implicat accions també contra la bandera espanyola, no? De tota manera, el que nosaltres, com s'ha encarat la campanya, és amb una mobilització el més ample i el més gran possible, amb el màxim de gent al carrer denunciant el cas, no? Que em sembla que és on realment podem fer mal, no? Llavors, el plantejament genèric ha estat una mica així, no? Després, ja us dic, l'efervescència de les lluites que sortien en accions de suport al Franqui per tots els racons, doncs, bueno, cadascú ha escollit la forma de protesta que ha volgut i tothom és ben lliure de plantejar les accions com cregui convenient, no? Però no ho hem plantejat tant com accions contra la bandera espanyola, sinó una lluita general, entre altres coses, perquè aquí l'únic problema no és la bandera espanyola, no? Sinó que de fet han triat el Franqui i no qualsevol altra persona, perquè el que pretenien era criminalitzar les lluites socials, i el Franqui és una mica símbol d'una pila de lluites, i no només doncs, la lluita contra els símbols, que també, no? Sinó de moltes altres, i de fet, bueno, sabeu que en el judici cap dels policies presents no va reconèixer que el Franqui estigués allà, que la mateixa sentència planteja que no es poden, no hi ha proves que demostrin la seva participació en els fets, i si es va treure el Franqui no va ser per cap altre motiu que aquest, no? Que concentrava una mica una pila de lluites i de la ciutat, i més enllà de la ciutat, on ella s'ha implicat des de l'àmbit social, laboral, amb els immigrants, amb una pila de lluites, de l'ocupació també, on ell n'era part molt activa. No?
Hi ha alguns nuclis de solidaritat on s'ha llançat com a iniciativa fer concentracions un dia determinat del mes.
Sí, crec que a Vilafranca estan fent una concentració cada mes, sí.
I a Vic, per exemple, a Osona.
Sí.
Ja, però no implica, aquesta convocatòria mensual, no implica una mica de pessimisme, de resignació, perquè tu ara ens explicaves que esteu comptant per setmanes, i fa 5 setmanes que en Franqui està a la presó, però el que fa convocatòries per mesos ja es prepara a comptar per mesos, no?
Bueno, a veure, jo crec que nosaltres ens hem de preparar per una cursa de llarg recorregut, que no vol dir pessimisme, perquè ja us dic, s'està parlant del tercer grau, cosa que ja és un resultat de tota la mobilització que s'ha dut a terme fins ara, però nosaltres volem seguir fins que el Franqui no sigui considerat culpable de res, la qual cosa implicaria doncs, des d'una reforma del Codi Penal fins a la pila de coses, no? Per tant, està clar que treure el Franqui de la presó haurà sigut un primer pas superimportant, i primera vegada, si ho aconseguim, que la repressió no ens aïlla, no ens criminalitza, sinó que d'alguna manera es gira contra les institucions, però per nosaltres cal anar molt més enllà. Per tant, tampoc no li veig un inconvenient en plantejar accions a llarg termini, no? També, i sempre que això no suposa que no s'està participant en tota la resta de mobilitzacions més unitàries que hem anat fent.
Tu has estat en alguna de les concentracions de la presó?
De fet, a la presó, concentració no n'hem arribat a fer cap. Es va fer el diumenge una marxa fins a Cambrians, des de casa del Franqui a Can Belza fins a Adrians 2. Però no es va... era més l'acció de la marxa per arribar fins allà. Hi havia més, no sé, comptaven a 3 furgonetes per cada una de les persones que van participar de la marxa. I l'acció anterior que s'havia fet, que era la marxa de cotxes, una mica va ser el mateix. No es va permetre ni que la gent s'acostés en els mossos de presó. Els mossos van posar-se al mig.
I per ara no hi ha hagut cap altra repressió sobre la gent solidària, o sí?
És un dels temes que us volíem comentar. També, de fet, de pràcticament totes les accions hi ha hagut, han tingut com a resultat denúncies. Hi ha situacions preocupants a Tarragona amb acusacions pel tema de pintades que són greus, i en el cas de Sabadell també s'està plantejant que els demanen un any de presó perquè plantegen que va haver un accident de cotxe per sota d'on estaven penjats, i que ho atribueixen a la protesta, no? No sé, qualsevol excusa serveix. El que està clar és que des de la campanya s'ha d'assumir la defensa de tots els companys i les companyes que han estat en accions de suport a el franc i que, per tant, aquí s'haurà de seguir fins al final, no?
Uh-huh.
Hi ha diversos casos. A Terrassa també hem tingut, bueno, a veure, el dia abans de la manifestació que vam fer a Terrassa, el dijous passat, a la concentració davant de l'Ajuntament, una patrulla de paisà dels Mossos d'Esquadra va agafar un company i li va pagar una pallissa a l'Avinguda de Barcelona.
Mm-hmm.
És un grup dels Mossos que funciona organitzat, bueno, amb un aspecte molt provocador. Els mateixos Mossos que li van pagar la pallissa van venir, es van passejar per la concentració de Terrassa lluint-se d'alguna manera. Hi ha hagut casos de companys identificats per penjar cartells, per fer pintades amb el tema del franqui. Va haver un company que el van identificar després de la concentració del dijous a Terrassa, i deien que l'acusarien de manifestació il·legal. Aleshores, en concret, hi ha un grup de provocadors dins dels Mossos d'Esquadra que està intentant aquí escalfar l'ambient. I, evidentment, això ho denunciarem, anirem fins al final a investigació i càstig d'aquest tipus de comportaments i que s'aclareixi tot això una miqueta, no? Jo crec que les provocacions pretenen criminalitzar les lluites, una mica com han fet sempre.
I això que s'ha explicat de la pallissa, al carrer Barcelona, has dit?
Avinguda Barcelona.
Avinguda Barcelona, quants dies fa?
Va ser la nit de dimecres a dijous d'aquesta setmana passada.
Uh-huh.
I la concentració era el dijous. Per això dic que és una provocació molt clara, perquè sabem que hi havia una concentració pel franqui el dijous, el dimecres a la nit agafant un company, la pallissen al carrer, i bueno, la pallissa va ser tan gran, va ser davant del parc de bombers a Terrassa, i els bombers van sortir per ajudar-lo, perquè hi havia quatre rapats pagant una pallissa a un xaval. Doncs quan van sortir els bombers, els rapats es van identificar com a Mossos d'Esquadra. Mm. I aquests mateixos Mossos són els que després tenen d'alguna manera la barra o la, no sé, la prepotència de passejar-se després per la concentració del franc. Són els mateixos que van estar també quan va venir l'atur a Terrassa a la seu de la patronal de la FECOT, i van estar també passejant-se.
Uh-huh. I la víctima de la pallissa anava tot sol?
Sí, ell sortia, eren les 12 de la nit, i ell sortia d'un lloc i anava cap a casa.
Uh-huh.
I bueno, va veure quatre rapats que li cridaven, òbviament ell va sortir corrent, el van perseguir amb cotxe i el van enganxar.
Un cotxe camuflat?
Sí.
Uh-huh. S'ha posat alguna denúncia per això?
S'està preparant la presentació de la denúncia.
S'està preparant?
Uh-huh. Perdoneu, és que passen tantes coses que al final no, ja no me'n recordo ben bé dels dies.
Uh-huh.
Aquest matí, ara no recordo si ha sigut aquest matí o ahir matí, vam estar en una concentració perquè els Mossos el van denunciar i vam fer una concentració davant dels jutjats, i els Mossos ni tan, van pel judici ràpid i ni tan sols els van presentar. I per tant ha quedat absolt perquè per compareixença de la part acusadora.
Però el judici era contra la víctima.
Sí, contra la víctima. Abans que els anuncis tu, denuncien ells, no? Pues, però ja et dic, en aquest cas ha quedat amb absolució perquè no s'han presentat els Mossos.
Potser és perquè hi havia una gran concentració?
No era molt gran, perquè ha sigut d'un dia per l'altre, vull dir que ho vam saber el dia abans, i com vam poder vam organitzar una concentració a les 10 del matí, que... Però bueno, està clar que precisament no estan en condicions d'explicar gaire cosa, perquè a més hi ha el testimoni dels bombers i tot això.
Els bombers van venir al judici?
No. El testimoni dels bombers quan ell presenti la denúncia contra els Mossos.
Hi ha bombers disposats a declarar?
Sí, amb això treballarem, clar.
Uh-huh.
Esperem.
Bueno, això està bé.
I tant.
I l'han atès degudament en algun hospital, la víctima?
No, era, tampoc no hi havia lesions greus com per mans. Encara que potser hagués sigut bo que anés per tenir una documentació mèdica de la pallissa, no? Però
no.
Van tirar a terra, li van pagar patades i això, però no. Hi havia cap lesió visible o cap fractura o cap cosa que necessités atenció mèdica.
Uh-huh. Val. Després, a nivell local de Terrassa, l'Ajuntament quina reacció ha tingut?
Bé, si us sembla us comento una mica la història, perquè això
sí.
Ve de fa temps, no? Sabeu que els fets de la bandera van ser l'any 2002.
Sí.
Vale. Aleshores, en aquell moment va ser l'Ajuntament qui va presentar la denúncia, vale? I qui va demanar una investigació a la policia per veure qui era que havia d'espenjar la bandera i tot això.
Sí.
De fet, els fets en si van passar força desapercebuts, perquè va ser un cercavila petit que anava a despenjar la bandera espanyola i l'europea del balcó de l'Ajuntament.
Sí.
I la cosa va passar, va haver-hi un... Bueno, la típica refrega amb la policia, perquè la policia municipal va sortir amb les porres a defensar les banderes, i allò va quedar una mica amb el no-re, vull dir que allà havia quedat, no?
Mm-hmm.
Posa en marxa tot el projecte judicial, és l'Ajuntament de Terrassa, que reclama 70 euros per comprar una bandera espanyola nova, perquè la que havia tingut un estrip de 10 centímetres.
Se la fan pagar, no?
No, això no es va pagar.
Sí, però dic que se la fan pagar la bandera, 70 euros cada una.
Ja ho crec, sí, sí. Mm-hmm. Després hi havia un walkie de la policia municipal que s'havia trencat,
mm-hmm.
i llavors, bueno, pel tema de les ordres i tot això. Aquesta acusació primera de l'Ajuntament, que és l'Ajuntament, per tant, qui denuncia la mobilització, en aquell moment no s'identifica el Franqui,
mm-hmm.
però en aquell moment és qui posa en marxa tot el procés policial i judicial, és l'Ajuntament de Terrassa, en aquell moment estava governat per Iniciativa i el PSC.
Mm-hmm.
És l'Ajuntament de Terrassa qui posa en marxa tot el procediment, d'acord? Això ho agafa la Fiscalia i ho eleva a ultratge a la bandera, atemptat a l'autoritat i desordres públics, quan ja us dic, cap de les tres coses no hi havia res que fes ni policies ferits ni res d'aquelles coses, ni hi havia hagut una gran desordre, ni rebombori, ni res.
Mm-hmm.
La Fiscalia presenta les acusacions i el judici, que se celebra 2 anys més tard, aquí... és quan us deia, no? Tots els policies que declaren diuen que no reconeixen el Franqui, diuen que ells donen el nom del Franqui perquè un superior els havia donat el nom escrit en un paper i que van signar l'atestat dient això del Franqui, però que ells ni l'havien vist ni res de tot això.
Sí.
No hi ha cap part de lesions de cap policia municipal, vale? Per tant, el procés és totalment artificial des del principi, no?
Uh-huh.
Bé, la cosa pren volada, surt la sentència dels 2 anys i 7 mesos de presó, i a partir d'aquí comença una mobilització social molt gran a Terrassa, plantejant que no pot ser que el Franqui se'n vagi a la presó pel que ha passat.
Uh-huh.
Això força l'Ajuntament a donar marxa enrere i plantejar una petició d'indult que es presenta no des de la campanya, sinó des de l'Ajuntament de Terrassa, en el govern de Zapatero.
Uh-huh.
I al maig de 2006 el Zapatero va negar l'indult.
Uh-huh.
I llavors és quan es posa en marxa un altre cop la campanya, perquè es planteja l'entrada imminent a la presó, però es presenta un altre recurs en el Tribunal Constitucional i llavors el jutge decideix que mentre el Constitucional no resolgui no executa l'empresonament, d'acord?
Uh-huh.
Quan ara torna a saltar tot, perquè és el Constitucional el que diu que no hi ha, que desestima el recurs, que no l'admet a tràmit, per tant ja no queda cap via legal, aquí s'han apurat totes les vies legals, totes les que queden, les jutjats de Terrassa, audiència provincial, indult, el Tribunal Constitucional, ja no queden més tribunals on recórrer. L'Ajuntament de Terrassa, davant de l'empresonament del Franqui, en el ple aquest del dijous, quan nosaltres estàvem fent la concentració a baix a la porta, sí que torna a sortir amb el tema del tercer grau, que això ho voten el tripartit més Convergència, i l'únic que s'hi oposa és el PP.
Uh-huh.
L'Ajuntament de Terrassa reconeix que la sentència és desproporcionada, planteja que es demani la concessió del tercer grau immediatament, ho demana la Conselleria de Justícia i posa, demana que la moció es faci arribar al Parlament de Catalunya. Bueno, una mica els comentaris, nosaltres vam presentar una altra moció alternativa plantejant la llibertat incondicional del Franqui.
La llibertat com?
Incondicional del Franqui.
Uh-huh.
Evidentment van dir que no, i el que planteja l'Ajuntament de Terrassa en boca del portaveu del tripartit és que el Franqui ha fet 3 delictes i ha de pagar d'alguna manera, no anant a la presó, però que d'alguna manera ha de pagar, per tant la llibertat total no té,
uh-huh.
no té sentit.
Uh-huh.
I aquest ha sigut una mica el paper de l'Ajuntament.
Uh-huh. Llavors, del que has explicat en quant a recursos legals...
Uh-huh.
S'ha de deduir que no s'ha anat al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg.
No, s'hi pot anar, ens ho estem plantejant, però això té un problema de diners, té un problema de temps i a més té un problema de que no són vinculants les regions al Tribunal d'Estrasburg. No s'ha descartat que ho fem, l'advocada ja està treballant i ho hem d'acabar de valorar.
Uh-huh.
Però en tot cas seria més una decisió simbòlica que no judicialment efectiva, no? Perquè ja us dic, les decisions del Tribunal d'Estrasburg no són vinculants per la justícia espanyola.
Uh-huh. Bé, és un punt a discutir aquest, no?
I estem treballant, o sigui, el que està veient és què suposaria, com s'ha de plantejar, quant de fer, o sigui, es farà, bueno, ho estem estudiant, vull dir que no és que estigui descartat ni molt menys, eh? I estem treballant, però hem de veure exactament quins són els mecanismes.
Sí, perquè no és interessant que quedi establert que no són vinculants. Si no ho són, ho han de ser, no?
Bueno, jo tampoc tinc una confiança cega en aquest tribunal, eh? Però ja et dic que és un recurs més que,
clar,
que sí que podem plantejar que sí, es valora interessant de recórrer, no? Però l'eficàcia pràctica, diguem-ne, és nul·la, vaja.
Sí. Jo no sé si valdria molt la pena que aquest tribunal fos tan vinculant, tenint en compte que les lleis que van fotent d'Europa últimament són secretes.
Sí,
ja directament no pots ni saber quina llei és. Te la trobes i punt. No sé fins a quin punt seria millor o pitjor.
Bueno, només s'ha de veure la directiva europea que acaben d'aprovar amb el tema de la immigració, no?
En també.
8 mesos d'empresonament il·legal per gent que no ha comès cap delicte, això són els guantànamos europeus, no? Els centres d'internament que no tenen absolutament cap dret, que no pot entrar que no hi poden accedir els mitjans de comunicació, que no hi pot entrar ningú, que no sap on està la gent, que no sap què estan fent amb ells, que no sap en quines condicions estan, que no tenen drets, que no tenen accés a advocats, que no... Les presons espanyoles són horroroses, no? Els centres d'internament una situació de desempar, de vulneració absoluta de drets i un buit legal, perquè, clar, se suposa que per perdre la teva llibertat has d'haver comès algun delicte de les seves lleis, no? Però és que en aquest cas ni això, no? I no sé què dirà el Tribunal d'Estrasburg de la directiva europea aquesta.
El que passa és que el Tribunal Constitucional de Madrid, en principi, des d'un primer moment tampoc no dona ordre d'aturar la sentència, i en canvi en el cas d'en Franqui es va aconseguir que el jutge de Terrassa agafés com a base legal el recurs que s'havia intentat al Constitucional i deixés en suspens la sentència.
Sí, el que passa és que això més que un resultat legal és el producte de la mobilització, no?
Ah, això sempre.
Una mica ell el que plantejava, suposo que la lògica del jutge és que d'alguna manera no trobar-se després d'haver autoritzat per una instància superior amb tot el pollo que s'estava muntant.
Exacte.
De fet, la posició del Constitucional ha sigut no admetre-ho a tràmit, per tant, ningú ha arribat a tractar el cas al Constitucional.
No, però li va servir d'excusa en el jutge, li va servir d'excusa per justificar-se. A vegades necessiten això, els jutges.
Sí, en un moment determinat ens vam plantejar això de cara a Estrasburg, però és que va anar tot tan de pressa que va ser impossible, no? Sabeu una mica el tema de l'empresonament com va anar, que també és interessant d'explicar-ho, no?
Digues.
El que nosaltres en el moment en què els advocats els hi comuniquen de que el Constitucional no ha admès a tràmit el recurs, per tant que ja no queden vies legals, el procediment que ens expliquen els advocats normal i habitual és que una persona que està treballant, que està estudiant a la universitat, que té un domicili fixe, que bueno, quan es produeix una resolució judicial d'aquest tipus, després de tants anys que s'han comès els fets, el normal és que aquesta persona se li comunica al jutjat, li comunica que s'ha de presentar un dia al jutjat, se li notifica l'ingrés a la presó, es veu quin centre penitenciari demana d'estar perquè ha de ser el centre més proper a casa seva i tot això, i se li notifica la data d'ingrés i aquesta persona té possibilitats de voluntàriament ingressar a la presó. No? I això després suposa una sèrie d'accés a beneficis penitenciaris. Bueno, en el cas del Franqui, això no se li va permetre, és a dir... Nosaltres estàvem esperant que arribés la notificació al jutjat, esperant no de braços creuats, eh? Estàvem ja començant a preparar les mobilitzacions i veure com acompanyàvem el Franqui al jutjat, com es començava ja una campanya des d'allà denunciant tot això. Aquí, si voleu, vam pecar una miqueta d'ingenus, perquè això va ser un diumenge que estàvem reunits a l'assemblea amb el mateix Franqui preparant tota la campanya i fins i tot ens vam plantejar de no utilitzar uns materials que havien sobrat de campanyes anteriors que havien llibertat Franqui, perquè el Franqui encara no estava a la presó i que, per tant, aquells 15 dies que quedaven fins que se les notifiqués, nosaltres anàvem a plantejar aturem l'ingrés a presó i els primers cartells, si els busqueu, diuen això. I això va ser un diumenge a la nit. I el dilluns a les 7 del matí anaven els Mossos d'Esquadra a paisà, enganxaven el Franqui a casa seva quan sortia a treballar i se l'emportaven al model. Que impedint-li tot això, no? I sense alguna notificació prèvia als advocats ni res. De fet, també li diuen que el detenen pel tema de la bandera quan ja està ficat dintre el cotxe de la secreta. Vull dir que... I a més el Frankie no, ja tinc, ni s'havia amagat ni res de tot això. Ell seguia vivint a casa seva, anant a treballar cada dia, vull dir, tothom sabia on trobar-lo.
Sí.
La mateixa jutgessa, curiosament, que executa l'ordre d'empresonament, que no és el mateix jutge que va dictar la sentència, perquè ha canviat de titularitat, el jutge aquest ha sigut elevat a... Hola?
Sí.
Ah, perdoneu, sí.
Que sentia un...
No, no sí. Passa res, tranquil·la.
El jutge surt, va ser elevat a l'Audiència Nacional i ens va deixar la vacant a Terrassa i va agafar una altra jutgessa. La mateixa jutgessa havia tingut el Frankie davant per un judici d'ocupació que hi ha pendent a Terrassa la setmana abans. Per tant, la disposició del Frankie d'anar a tot arreu on li diguessin, vull dir que no, en cap moment no... Però bueno, són aquelles coses... Un altre cop, quin era l'objectiu? No era, d'alguna manera, anul·lar tota la campanya de solidaritat, perquè si el tens a la presó, doncs és més difícil que la gent es cregui que se'l podrà treure.
Clar.
Per això us deia que els primers dies van ser molt complicats i que, precisament, com ho estem vivint des de Terrassa, és com hem aconseguit donar-li la volta a la situació que s'estava vivint. És a dir, a Terrassa ja tenim una pila de presos polítics i cada cop hem viscut la mateixa història: empresonament, criminalització, llinxament mediàtic, aïllament i matxacada, no? I aquest cop, per primera vegada, estem vivint una situació diferent, que és que hem aconseguit trencar el silenci mediàtic, posar-lo al centre del tema, guanyar-nos l'opinió pública i convertir-lo en un problema. En primer lloc pel Frank i per tots nosaltres, però en segon lloc pel govern de la Generalitat, que no està fent bandera d'aquest empresonament com de tots els altres, sinó que està dient que, bueno, que la sentència és proporcionada, que s'ha de veure com es dona el tercer grau. Llavors, per això és tan important, no?, aquesta lluita. També al contrari, no?, és a dir, la repressió va avançant. Tots els altres casos que havíem tingut anteriorment sempre eren identificats amb el terrorisme, amb la violència, no sé què, i d'alguna manera necessitaven aquest pretext, no? I amb aquest pretext havien aconseguit aïllar-nos. I ara donen un pas més, i sense que hi hagi tot això, posen un company conegut lluitador dels moviments socials a la presó, perquè sí, amb una sentència que no té cap ni peus. Clar, si això cola, també és un perill per tots. Si això se'ls gira en contra, haurem parat un cop molt gran i haurem generat una situació nova, no? Per lo bé i per lo dolent és molt important que el tema del Frankie surti bé, no? Perquè si realment ells se surten amb la seva, s'haurà sentat un precedent horrorós. Si en canvi no se'n surten, els que haurem sentat un precedent de triomf haurem sigut nosaltres.
Clar. Abans parlàvem del jutge que va fer el judici. Ens estem referint a un home que es diu Enrique Rovira del Canto.
Exacte.
Que és el que ve de la jurisdicció militar.
Exacte, sí, ell és jutge militar, ell és militar en excel·lència, ve de tota la jurisdicció militar, ha tingut diversos càrrecs de capitanies marítims, diversos tribunals militars, i bueno, és un conegut bé que és un jutge que ve del franquisme, no? Una de les coses que no va passar la transició aquesta que ens van voler vendre és que no es van depurar ni els aparells judicials ni policials de tots els elements del franquisme que els controlaven, no? I per això ens trobem ara sentències d'aquest tipus.
Sí, aquest home el coneixem de l'època de la insubmissió al servei militar. Estava al Tribunal Militar de Barcelona i ara l'han posat a l'Audiència Provincial de Barcelona.
Ell, en el transcurs del cas del Frankie, vale, ell dicta la sentència a Terrassa, però ja, i per això també és una de les coses que les apel·lacions no han funcionat, que sabeu que tot, bueno, en aquest programa, a més ho sabeu molt bé, no?, que tot això de la justícia és molt... Doncs just el recurs que es presenta contra la sentència de Terrassa, que es presenta a l'Audiència Provincial, és en el moment en què aquest jutge està sent a punt de ser ascendit a la provincial. I per tant cap dels que seran els seus futurs companys s'hi enfronten, no?, i el desacrediten amb una... Hi havia hagut una sentència anterior d'aquest mateix jutge per un cas d'una altra companya de Terrassa, que hi havia hagut un enfrontament amb la policia. En aquest cas s'acusava un policia l'acusava d'haver-li pagat una empenta. L'empenta estava demostrada, hi havia testimoni, se sabia que era ell, ja s'ho ha reconegut tot el que amb el cas del Frank, i no hi havia res en aquest cas, hi havia les proves. Ell ho cola com a delicte contra l'autoritat, i l'Audiència Provincial li fa, en el recurs, li rebaixa la sentència i la planteja com a falta a l'autoritat. Ja us dic, en un cas que des del seu punt de vista hi ha moltes més proves, està molt més clar, no? I en el cas del Frank això no passa, i l'Audiència ratifica la sentència tal qual, però no em reconeixés en aquest moment que aquest jutge està sent...
aquests dies en la premsa burgesa surten declaracions de gent de Convergència i Unió i algun d'ells, com per exemple el senyor Mas, va d'independentista. Us heu fixat en això?
Sí, de fet van ser un dels primers que van sortir. Em sembla que va ser el primer, l'Oriol Pujol, que ha fet la censura aquest tema. Bueno, no sé, jo crec que és tan clar, perquè a més amb el cas del Franc és claríssim tot el que ell simbolitza, no? I precisament tot el que contra ell, tot el que contra ell ha lluitat, pues, són tot el que defensa Convergència, no? Per tant, no hi ha cap por de contaminació per aquí. Bueno, el que ens hem d'alegrar és que els haguem posat en un compromís tan gran que haguem de sortir del pas fent declaracions d'aquesta mena, no? Perquè evidentment per iniciativa pròpia no haurien sortit.
Clar, però potser encara se'ls hauria d'exigir una mica més de coherència, no?
Sí, sí, aquí estem tots preocupats pel finançament autonòmic i no sé quines coses, i en canvi hi ha un noi a la presó per haver estripat una bandera espanyola i aquí doncs
clar,
es resol amb paraules, no? Vull dir que no,
no
hi ha hagut res més.
Bueno, però aquí també possiblement s'hauria de veure què hauria passat si la bandera hagués sigut la catalana. Molts d'ells possiblement haguessin demanat el mateix en aquest cas.
No ho sé, sabeu,
que llavors en certa manera es comprèn que molts no hagin dit res fins que no han vist que la gent s'estava mobilitzant pel Franqui, pel fet de que per ells el símbol és el més important que existeix en moltes ocasions.
Sí, aquí també és curiós, perquè de fet si tu et mires la Constitució, allà diu que tot el tema dels ultratges és per les banderes, per la bandera estatal constitucional, i per l'autonòmica, les autonòmiques també tenen en la teoria el mateix tipus de protecció jurídica, o de sobreprotecció jurídica hauríem de dir, i en canvi no hi ha cap jurisprudència, cap sentència de res per haver ultratjat una bandera autonòmica, no? Per tant, és que les seves pròpies lleis després es veu com queden en la realitat, no? Perquè bueno, això és un problema de, que el Codi Penal espanyol s'hagués plegat d'articles heretats directament del franquisme, no? Igual que tot el tema de les injúries al rei i tot això. Doncs ens hem trobat pues, des del cas de la caricatura del Jueves, de la caricatura del Dega, la crema de fotos del rei, els alcaldes processats per negar-se a posar la bandera espanyola als balcons dels ajuntaments, el cas del Jaume d'Urgell a Madrid, que va canviar una bandera espanyola per una republicana i li ha caigut una pena multa de 1.500 euros. Bueno, totes aquestes coses, no? És evident que no té, això no té salta ni volta i que només s'entén com una herència de la dictadura. No? Vull dir, el primer està la llibertat d'expressió pels símbols per nosaltres. Està claríssim. Per això l'atura, quan fa declaracions del tipus i si en lloc de fer un noi com el Franqui, que ha sigut un esquin fatxa, que hagués interromput una sardana i hagués trencat la bandera catalana, vostès què dirien? Bueno, doncs això no ha passat, perquè cap d'allò ningú ha anat a la presó per això, no? Per tant,
ni per això ni per matar gent.
Ni per matar gent. No, ara parlava només dels símbols, clar, evidentment. Clar, per tot l'altre ja.
Sí.
Per tot l'altre tampoc hi va.
Bueno. És així, o sigui, aquí hi ha una vulneració directa d'una cosa tan senzilla com i tan...
De fet, pel que tu mateix has comentat, fa una estona els propis Mossos d'Esquadra disfressen d'esquins per poder funcionar en certa llibertat, no? O tenen una estètica semblant.
Clar, hi ha la tira de carrers i places i tot arreu de l'estat, amb banderes amb els aguilutxos, amb carrers de noms franquistes, amb no sé què, i tot això no passa res, no? I això, bueno, pues no ho sé. El que hi ha coses que segueixen sent intocables, o que ells pretenen blindar, encara que sigui una postura totalment anacrònica i desastrosa, no? Vull dir que es poden evidenciar els mateixos, però la unitat de la pàtria, el rei, la Constitució i la bandera espanyola doncs estan en l'ordenament jurídic de l'Estat per sobre de la llibertat d'expressió, no? I és preocupant que, jo què sé, el paperot que... li han hagut de fer la gent del Jueves per fer una caricatura, doncs és que no ho sé, no? Hi ha coses que dius, quin país vivim, no?
Sí, sí, Espanya una grande i libre, aquí estem.
I el que digui el contrari, doncs tindrà problemes.
Exacte.
Per tant, no, per això pensem que la història del Franqui posa en evidència moltes més coses, no? I posa en evidència això, la permanència en el Codi Penal d'una legislació escrita i elaborada durant el franquisme i producte de la dictadura, la presència d'elements de la dictadura encara en els aparells jurídics i policials, no? I tot això també és el que està en joc. A part de la criminalització de la dissidència, no?
Està clar. Estem llegint també la informació que ha sortit a la directa, i en aquí parlen molt bé de la família d'en Franqui, que sembla que estan molt en primera línia, no?
Sí, i aquestes coses són molt importants, no? Perquè, de fet, bueno, això no sé si ho hauria dit, però el Franqui no havia tingut mai un paper d'involucrar la seva família en tot el procés, no? L'havia deixat una mica al marge i, bueno, cadascú té les relacions que té, això no s'ha de criticar ni molt menys, no? Però és cert que la família té el mèrit d'haver estat sempre apartada de la història, no perquè ells volguessin, sinó perquè el Franqui així ho havia volgut, i en el moment en què el Franqui ha estat a la presó, la família ha estat al peu del canó donant-li tot el suport, i a nosaltres també, no? Vull dir que això el dia de reconèixer, no és igual algú que ha tingut l'oportunitat políticament d'estar participant en tot el procés i d'anar-ho vivint, que algú que es troba a la garrotada de cop i bueno, i s'hi posa sense saber una mica on s'està ficant, no? Vull dir que això sí que és cert, que... I precisament el tema aquest del codi penal i tot això, una mica els primers a plantejar-lo han estat ells, amb un comunicat que van treure el dijous passat coincidint amb la manifestació a Terrassa.
Mira, haurem d'anar acabant, perquè el telèfon no para, hi ha altra gent que vol parlar i segurament n'hi hauran que volen parlar d'en Franqui també. Però una última cosa. El proper dia 7 hi ha més accions de solidaritat, no?
Exacte. De fet, el 7 és aquest dissabte, és una altra, la segona data central, no? La primera va ser el 10 de maig, poc després de l'empresonament, i ens plantejàvem que al voltant d'un mes de l'empresonament havíem de tornar a sortir al carrer amb força, no? Per tant, pretenem que sigui una concentració, una manifestació tan o més gran que la que es va fer la primera el 10 de maig a Barcelona. Aleshores, el que hem preparat és un acte polític que es farà al carrer, a la plaça del Diamant, vale? On hi haurà la participació de companys de Terrassa, de companys del tema de la bandera, del company del tema de la crema de fotos del rei, després hi haurà també els companys de TMB, vale? El Saturnino Mercader, president del comitè d'empresa, perquè sabeu que ells encara tenen pendents les sancions penals de tota la lluita d'autobusos, vale? On es van arxivar les laborals, però l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana no han retirat les penals, i per tant volem explicar que no només la repressió afecta els moviments socials, sinó també les lluites obreres han patit en els últims anys un procés de criminalització i de repressió, no? I després també portarem des d'Astúries el company Càndido, que ho coneixeu, el cas de Càndido Moral, a la Naval de Gijón, que també van, bueno, fer una criminalització bestial, que van acabar amb una sentència de 4 anys de presó, i que gràcies a la lluita que es va moure popular a tot arreu, i obrera i dels treballadors, van aconseguir sortir amb llibertat al cap de 15 dies de l'entrada a la presó, no? I vindran precisament a explicar-nos tota aquesta lluita i veure com entre tots doncs busquem les estratègies i les maneres per fer front a la repressió.
Molt bé.
I en quan acabi aquest acte, des d'allà mateix a la plaça del Diamant, començarà la manifestació. O sigui que esperem comptar amb tots i totes.
Molt bé.
En quina hora?
L'acte és a 5:45, a les 5 de la tarda, i la manifestació és a les 6:30.
Molt bé.
D'acord?
Sí, sí.
Si voleu qualsevol altra cosa, jo intentaré, és que des de casa no us sinto jove, intentaré seguir el programa, si hi hagués qualsevol altra cosa que voleu, me va trucar.
Ja saps que ens pots escoltar per internet.
Ho provo ara mateix, veure si ho aconsegueixo.
Vale.
Vale? Moltes gràcies per tot,
A tu.
Una abraçada. Gràcies.
Salut, una abraçada. Fins ara.
Bueno. És tota una trucada, eh?
Sí.
Poques vegades una trucada dura més de mitja hora, 35 minuts.
Sí, una però persona... el tema s'ho valia, possiblement.
Sí, sí, sí.
No, també, i...
no, però el que vull dir és que la persona que ha trucat estava preparada per abordar el tema. Estava realment preparada, està dintre del tema. Això és important.
Podríem fer una pausa musical.
Vale.
I després continuem.
I aviam si aconseguim atrapar alguna d'aquestes trucades que jo sentia, jo sentia que anaven picant. Vale.
Posarem la Polla Records amb Nadie es Inocente i Violencia.
Vale.
I ens escoltem d'aquí un moment.
Entesos.
Fins ara.
Fins ara.
Cuando me resuelto hay por ahí, cualquiera puede ser un delincuente. La próxima vez puede ser tú. Todo el que proteste será un criminal. Criminal, criminal. Nadie es inocente. Nadie que moleste. Nadie es inocente. Nadie escapará. Van a detener a todo el mundo por nuestra propia seguridad. Tiene piernas porque anda, y al que tiene boca por hablar. Hoy puede ser terrorista solo por estornudar. Cualquiera que se resista, un terrorista será. La cabeza llena de mierda. Para que sobrevivan tus privilegios, hay que buscar culpables que no puedan defenderse. El asesino se hace la víctima. Necesitamos seguridad. Hay que olvidar a los viejos, renegar de los enfermos, odiar al diferente, expulsar al extranjero, barrer a los mendigos, eliminar a los parados, aborrecer al débil, obedecer al dinero. Este es el plan para tener bien controlados a los borregos. Violencia, y tú me hablas de violencia. Violencia, y tú me hablas de acabar con la violencia. Violencia, y tú me hablas de violencia. Violencia, y tú me hablas de acabar con la violencia. Supongo que tu madre estará orgullosa, pero yo creo que eres un gilipollas. Solo eres un fascista, maldito seas, y tienes la cabeza llena de mierda.
Señoras y señores, les va a hablar el presidente del gobierno.
Carlos lleva reinando más de 25 años. Que alguien me lo explique, si este tío es un vago. La monarquía es una mentira, llena de lujo y flores, se compran yates con el dinero los españoles. Oh, Juanca, lárgate de aquí, márchate de aquí,
atrapado por la monarquía, nada puedo decir.
Ley de extranjería para la reina Sofía. Ella no pasa hambre porque entró por la puerta grande. Ley de extranjería para la reina Sofía, que se pone ciega de zarzuela a nuestra costa cada día. Lárgate de aquí, márchate de aquí.
Atrapado por la monarquía y nada puedo decir.
Cada día los telediarios dicen que manda el dinero. Cada día los telediarios dicen que manda el gobierno. Eso es mentira, porque aquí manda el dinero. Si no tienes dinero, tú no vales ni un peo. La policía te defiende en relación a tus ingresos. Oh, banca, vamos a por ti, vamos a por ti.
Atrapado por la tiranía del FMI.
Soporto que nadie me diga cómo debo vivir.
Radio Bronca
104.5 de la FM.
En tu dia.
Bé, tornem a ser al programa A la Justícia. Aquesta última cançó anava dedicada a tota aquesta gent que està empresonada pels símbols, ja siguin vius o morts.
La monarquia és una mentira, diu aquesta cançó.
Sí, sí, entre altres coses, clar.
El Juanca.
L'altre diu allò de los reyes no son reyes por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente.
Mm-hmm.
Més o menys. Mm-hmm. I dèiem també doncs, que teníem una altra trucada des de fora.
Hola.
Hola.
Buenas, bona nit.
Bona, què tal?
Hola.
Bé, bé, anar fent.
Com anem?
Bé, bé, allà de relax, que amb el dia que fa no ve molt de gust sortir por ahí.
T'hem esperat, digui, t'hem fet esperar.
Sí, però bueno, no passa res.
Bueno.
Bon rotllo, per fi xerrem, doncs.
Avui hi ha hagut un judici, no?
Sí, sí, aquest matí hi havia un judici, hem anat allà, bueno, pues jo a participar-hi com a testimoni.
Ah.
De la defensa.
No era contra tu, eh?
No era contra mi aquest cop.
Bueno.
Ja fa temps que ho porto bé, el tema.
Vale.
No fan judicis contra mi.
Vale, vale.
Bueno, la història és que us volia explicar una mica com ha anat i, bueno, com ho he vist jo i una mica tot plegat. I,
uh-huh.
És d'aquelles coses que una de les persones que ha vingut al judici amb toga, doncs deia que era d'aquells judicis que es discutien temes que eren importants en el sentit de que semblava que afectaven poca gent, però que en realitat anaven més enllà del que era el judici en si.
Però si tu has fet de testimoni, vol dir que la primera part del judici no l'has pogut veure, te l'han explicat?
Una mica, però pues... la veritat és que retinc més lo que la part en la que jo he participat.
Vale.
Clar, el que m'han explicat és que, bueno, aviam, el judici es feia perquè una persona que està en situació de cobrar l'atur, doncs ha fet la sol·licitud, ha tramitat tot el tema i
sí.
Llavors s'ha trobat amb que li exigien com a requisit el fet de que tingués un compte bancari.
Vale.
Per fer-li l'ingrés dels diners.
Yeah.
Aquesta persona no té compte bancari, llavors els hi ha explicat que això no podia ser perquè no tenia compte bancari, llavors hi han anat posant pegues fins que pues a l'oficina de l'INEM el funcionariat ha anat passant-se la pilota fins a arribar pues, per una qüestió jeràrquica a la persona directora de l'oficina. Llavors uh-huh. Aquesta persona directora de l'oficina s'ha tancat en banda, ha dit que era impossible, que no hi havia manera, que si no s'obria el compte bancari, doncs no només no se li podrien ingressar els diners, és més, si no ho feia amb un plaç de temps determinat, li avançaria un hipotètic plaç per cobrar aquests calés.
No? Sí, hagués pogut perdre fins a 6 mesos d'atur.
Exacte.
Uh-huh.
Llavors, bueno, jo desconec si això és real o no, però el que sí sé és que ja ha passat així, ¿vale? Llavors,
sí.
Aquesta persona es defensa per via administrativa, o sigui, burocràcia pura i dura, se li donen carbasses, no?, que diria popularment,
sí.
I llavors la cosa deriva en un judici per lo social allà en els jutjats aquests de la Ronda Sant Pere, en el que aquesta persona, pues, diguéssim, fot un plet contra l'INEM per aquest assumpte.
Ja.
Llavors, bueno, com que aquesta persona sabia que jo en el passat havia viscut una situació similar, però jo no vaig tindre a cobrir-me cap número de compte, em va demanar si podia anar-hi de testimoni, per això jo he anat a participar.
Molt bé.
Mm. Llavors, bueno, el que m'han explicat és que la primera part del judici, doncs, per una banda s'han explicat, s'ha fet un raonament del per què, perquè, aviam, la cosa està en que l'INEM argumenta, a partir d'aquesta persona directora d'aquella oficina, que no es pot pagar perquè hi ha una llei que així ho preveu, però examinada aquesta llei es veu que hi ha una clàusula amb la que, en circumstàncies especials, sí que es contempla que es pugui anar a cobrar per guixet en comptes de per compte bancari. Uh-huh. Llavors aquesta persona alega motius de consciència com aquesta clàusula especial, no? Per incloure's dintre d'aquesta clàusula especial. Llavors això burocràticament no se li ha contemplat. Llavors avui en el judici una de les coses que s'ha argumentat era els motius de consciència que pot tenir una persona per no tenir-ne compte bancari.
Uh-huh.
I llavors em sembla que s'ha fet servir també una entrevista amb un catedràtic de no sé quina universitat, un tio que es veu que és catedràtic d'economia, que, bueno, pues amb aquesta entrevista doncs explicava les raons per les quals considerava que no era prudent tindre comptes bancaris, per tal com estava el tema a nivell econòmic mundial, la poca garantia que hi ha que en cas de crisi doncs la persona pugui recobrar els diners que té en l'entitat financera bancària que sigui, no? No sé si ho han comentat, però a mi em recordava l'exemple més proper a l'Argentina, no? El que va passar a l'Argentina, amb el tema que era l'argentinazo, que deien que, bueno, pues que a cop i volta pues, va haver una crisi econòmica molt bèstia, i llavors, clar, tota la gent que tenia diners als bancs va anar amb la idea de treure'ls.
El corralito.
Eh?
El corralito, li deien.
Exacte, sí, el corralito és el que es va fer després quan els bancs es van negar a donar els diners a la gent, perquè no tenien aquells diners, o això és el que deien, però clar, no els tenien perquè aquells diners estaven en butxaques, doncs, que no els necessitaven. Pues, estem parlant de multinacionals, com podria ser la Repsol, o estem parlant de diferents càrrecs del govern, o el que sigui.
Bueno, sí.
La cosa és que en el judici s'ha argumentat això per una banda. Al mateix temps també s'ha parlat de l'arbitrarietat en el sentit de que una situació que en el passat era possible, ara no és més possible, i l'arbitrarietat de la persona que tenia que decidir. O sigui, la directora de l'oficina havia actuat de forma arbitrària perquè en comptes d'agafar i facilitar el cobrament d'aquests diners amb aquesta persona que té uns motius de consciència que són la mar de legítims, doncs, ha actuat de forma arbitrària fent valer la norma, no? El que fa tothom, vale? Llavors aquí és on jo entrava com a testimoni. Llavors en el meu testimoni, pues, bueno, el que jo he explicat ha sigut com jo en el passat havia tramitat totes les ocasions en què havia curat l'atur, com havia hagut d'anar a certs puestos, a entitats bancàries a cobrar els diners, i bueno, pues que sí, que en un principi m'havia trobat amb que els primers funcionaris doncs igual em deien que això era impossible tal, però un cop havia arribat a la persona directora de l'oficina doncs ens havíem entès i s'havia tramitat correctament, no? I ja està, i a partir d'aquí no hi havia hagut mai més cap problema, tot i que havien sigut oficines de l'INEM diferents i tal, sí que m'havia trobat en situacions en les que poder algun funcionari pues, em preguntava el clàssic, hosti, com és que no tens compte bancari o això, però res més. Com que un cop tramitat el primer cop, com que amb ells ja els hi quedava alguna mena de registre de que aquesta persona no tenia compte bancari i ja està, ja no insistien més. Això és el que en el cas de la persona que avui anava a judici s'hi han negat en rodó, vale? Llavors, les preguntes que se m'han fet anaven per aquí. I llavors, bueno, jo aquí apuntaria doncs, que després, quan fèiem la valoració, dèiem que hi havia hagut un parell de punts fluixos, i un dels punts fluixos era precisament la meva declaració, perquè com que no ens ha donat temps de preparar-ho, doncs ha sigut una mica així com bueno, les quatre preguntes bàsiques, i jo pues, poder no estar-lo prou àgil com per aprofitar algun moment pues, per enganxar i començar a fotre la meva ràfaga d'arguments, no? Perquè hi ha un moment en què se'm demanava amb una pregunta una mica com si que opinés sobre el tema, I llavors, clar, a l'advocat de l'INEM s'ha negat, o sigui, s'ha queixat, dient que, bueno, que no es tractava de que jo donés una opinió, sinó que es tractava de que jo reflexés fets que havien succeït, no? I això sí. També, pues, d'alguna manera em pot haver destrampat. La cosa és que, bueno, pues, poder sí que ha quedat una mica, no fluixa, perquè el que s'havia de dir, per lo que era la meva declaració, pues, ja ha estat bé,
sí.
No? Alegar, pues, per una banda, el tema dels motius de consciència i, per una altra banda, l'existència d'un precedent, no, d'aquesta situació. Però bueno, sí que em podria haver regalat molt més, no? Però bueno, la cosa és que després d'això s'han fet, pues, no sé com se diu, no, les exposicions finals que fan l'advocat de la defensa i
sí, les conclusions.
Exacte, conclusions. Llavors aquí a les conclusions dèiem que un altre possible punt dèbil ha sigut que, bueno, pues amb l'exposició que ha fet l'advocada, que ha estat prou correcta, jo penso que ha anat argumentant una mica, pues, això, el que dèiem, no, els motius de consciència, l'arbitrarietat i tal, poder ha faltat que apretés una mica amb el que després l'advocat de l'INEM ha intentat fer força, que és que l'argument que fan servir és una reforma legal, em sembla, una cosa així del 2006. I llavors podria haver estat bé que aquesta persona, l'abogada, pues, hagués dit que encara que aquesta reforma fos del 2006, no afectava en realitat a la situació d'aquest company que anava a judici. No? Bueno, la cosa és que un cop ha fet les seves conclusions, l'abogat de l'INEM ha fet les seves, i aquí, pues, hem tingut l'oportunitat de veure, pues, bueno, pues, un lamentable espectacle d'aquests que són tan habituals en aquests puestos, no? Perquè pues aquest tio, quan estàvem esperant per entrar, ja hem vist que quan ha arribat ha demanat els papers, se'ls ha posat a mirar allà i descaradament s'ha notat que el tio no tenia ni papa de què anava la història. No havia mirat els papers fins aquell moment abans. Llavors, clar, quan ha fet les conclusions, el que s'ha dedicat és a fer el paper que fan la majoria d'aquests abogats, no? De forma corporativa i incondicional a qui els hi dona de menjar, sense plantejar-se el problema de fons, no?
O sigui,
és dir, d'una manera molt poc professional, des del meu punt de vista.
Per això hauríem de pensar, home.
Eh?
Que hauríem de pensar.
Sí,
és que aquí els fa sudar, també, és que...
Pot ser que sigui això. La cosa és que després m'han dit que en un moment del judici el tio ha parlat d'una mica lo desfasat que estava el tema del cobrament en guixeta i ha fet servir un argument dient que bueno, que això ara mateix només ho feien servir les persones que tenien problemes d'addicció a drogues i anaven amb una altra persona que era la que cobrava els diners a l'efectiu perquè no se'ls poguessin gastar. Una cosa que quan me l'han dit jo he al·lucinat. També m'han dit que el tio ha parlat negativament de les cues aquelles antigues que hi havia a l'hora de cobrar l'atur i llavors com que tot això seria el que hauria portat a la situació actual d'exigir que una persona s'obri un compte bancari. Que a tot això, faig un petit incís, reflexionem sobre el que representa. És a dir, que una institució pública demani a una persona que faci una relació, estableixi una relació amb una entitat privada.
Una relació mercantil.
Mercantil, òbviament, exacte. No, o sigui, no és qualsevol cosa, vale? És com si...
A més, una organització mercantil amb una de les pitjors organitzacions que poden existir, que són els bancs.
Un banc, exacte.
Que ja és el colmo del recolmo del recolmo de la usureria actual, o sigui, ja...
No sé, en un altre terreny, en plan extrem, no, podria ser equiparable a que, pues, et fessin... afiliar-te amb un partit polític o el que fan certs sindicats, no? Mal anomenats sindicats, no? De que quan va la gent estrangera a demanar informació sobre temes d'estrangeria i tramitar-se papers i això, els fan afiliar-se al sindicat, no?
Clar.
És una situació semblant.
Clar.
Bueno, la cosa és que quan l'abogat aquest ha fet les seves conclusions, doncs ha començat a fer una argumentació molt miserable, la veritat, molt miserable, que reflexava tot això que dèiem, que no s'havia preparat el judici, que estava allà com si el que està jugant a un joc de taulell i tal, i n'hi ha dos colors de fitxes, no?, i li toca defensar un color de fitxes, i llavors actua mecànicament, vale?
Sí.
I llavors el tio el que ha vingut a dir era que bueno, pues que com que el meu exemple, pues per exemple, era previ al 2006, doncs no valia. També ha fet servir, no me'n recordo literalment, la cosa és que El tio ha vingut a intentar desvirtuar tot, fent valer una història legal del 2006, però també ha intentat desvirtuar-ho d'una manera que ha sigut molt trista, no? El que deia, pues, perquè realment el tio es veia que no havia fet bé la seva feina.
Yeah.
No tenia ni punyetera idea.
Yeah.
Però bueno, la cosa és que també el que dèiem abans, això són les conclusions seves, si la senyora jutgessa pues, li dona la gana de fer bé la seva feina, doncs òbviament tot el que ha dit aquest pavo ho mirarà i se n'adonarà de que, bueno, pues que era molt cutre, que no se sustent per enlloc i que en el pitjor dels casos intentava enganyar la jutgessa més que l'aigua, perquè li intentava colar algú que era mentida, ¿vale?
D'acord.
Però bueno, referent a la jutgessa també val a dir que jo no només ho he vist en un moment, però també m'han fet algun comentari del principi, no del judici, com que no s'havia sorprès que es fes un judici d'aquesta mena, i dirigint-se només a l'abogat de l'INEM sense ni tan sols mirar els abogats de la defensa, ha dit, oh, és la primera vegada que em trobo amb alguna cosa així, no? I l'altre abogat ha dit, ah, doncs jo també, però ni tan sols ha fet comentaris a la gent de la defensa, no? O sigui, ja l'ha posat una mica en l'equip contrari, no?
Sí.
Llavors hi ha hagut un moment en què quan l'abogada de la defensa ha intentat que l'abogat de l'INEM es pronunciés sobre si era veritat que havien obligat en aquest noi a obrir-se un compte bancari i que confessés si era veritat que si no s'obria el compte bancari pues, perdria aquests calés i tal, ha sigut bo perquè la jutgessa ha sigut la que ha respost per l'abogat.
Clar.
Dient, no, però si això ja ha quedat clar, no, això ja s'ha contestat en no sé on, no, o sigui, no ha permès que el propi abogat ho verbalitzés, si,
clar,
si és que havia de verbalitzar el mateix o no, que també tal com han les coses, pues el tio aquest podria haver tornat a ficar la pota, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, total, que la cosa ha anat així.
Clar.
I bueno, total, que quan hem sortit del judici, pues això, hem valorat això, de que sí, s'ha fet prou bé, que es podria haver preparat millor la declaració del testimoni en aquest cas jo, perquè no ens ha donat temps, i que es podria haver fet una mica més de pressió amb el tema aquest de la reforma aquesta del 2006, dient que, bueno, que això no era,
bueno,
que era absolutament rellevant en el bon sentit de la paraula.
Ara esperarem la sentència, no?
Exacte. Jo només comentar dues coses, ara que és que em van venir coses a la memòria. Quan estàvem esperant per entrar, quan la funcionària que ha sortit a demanar els carnets a l'abogada i a la persona que havia fet judici i tal, ha sigut curiós perquè tal com els ha demanat els dos carnets ha dit, ha preguntat, hi ha metge? I l'han quedat tots així com dient, no hi ha metge, no? I quan ha entrat hem començat a xerrar, no? I sobretot les persones que anaven amb la toga, no, que estan més acostumades, deien, mira, estan acostumats a fer tipus de judicis en els que pues, es parla, com vam xerrar la setmana passada, d'accidents laborals o coses d'aquestes, on hi ha metges que fan peritatges, etc. i tal, i la tia pues, per inèrcia ho demana, no? I és curiós perquè, clar, la dona no té per què saber-ho, però no sé, podria saber-ho, no sé per què, jo què sé, jo em faig la història de que si treballés en un jutjat, Dios no lo quiera, no? O funcionari, pues no sé, jo per lo menos xerraria de, i avui què tenim? Pues mira, avui això i l'altre, no sé.
Clar.
Llavors això ha sigut un dels detalls que hem vist al principi. L'altre detall que hem vist al principi també ha sigut que aquest jutjat tenia una mena de mostrador i una porta d'accés al jutjat tancada. I això un dels col·legues abogats que anava amb la toga ens ha fet observar que abans aquesta mena de mostradors no hi eren, i que són ara que ja estan en pràctica, no? Diguéssim, que formen representen una barrera física més, no? Un obstacle més de la persona que va allà, pues, i en aquest cas com a treballador, no? Com a professional de l'abogacia, un obstacle més de cara a desenvolupar la seva feina. Imaginem-nos si ets tu com a persona la que vas allà a fer algun tràmit, pues, perquè aquesta persona que ens demanava allò del metge és la persona que t'atén al mostrador. Llavors tu has d'arribar allà, tractar amb aquesta persona abans d'entrar a veure una persona que està 20 metres més endins amb la sala del jutjat, que és la que portarà l'expedient que tu vas a fer la gestió en qüestió, saps? O sigui, una manera de fer-te perdre el temps, no?
Yeah.
Això també ens ha cridat l'atenció.
Yeah.
I ja per últim, l'últim detall, que quan hem sortit jo no m'he pogut callar, i quan ha sortit l'abogat que anava darrere nostra, pues, quan hem sortit de la sala del jutjat, ja allà en el vestíbul, doncs jo ja no m'he callat i li he dit, perdona, quina argumentació més miserable. i l'home ha intentat defensar-se. Clar. El company que anava al judici també li ha fet un comentari, l'home ha seguit intentant defensar-se, dient, no, bueno, però clar, és la meva feina i tal, no sé què. Dic, no, no, si no cal que ho juris, tio, tu ho has demostrat, aquí defenses, però també hem vist que no sabies de què anava el judici fins que no has arribat aquí. Per tant, encara és més miserable, tio. Encara és més miserable, perquè no estàs defensant ni bé a la teva empresa, tio. Vale? Llavors, bueno, el tio, òbviament, ha vist que no tenia res a rascar i ha agafat i s'ha marxat. No?
Està clar.
Perquè nosaltres li haguéssim dit de tot a la cara. I, bueno, i això és el que deies tu. Ara veurem aviam què passa i bueno, ja... una jutgessa d'aquestes del jutjat social, doncs veurem aviam amb què ens regala, amb una cosa positiva o amb una cosa negativa.
La setmana que ve.
La setmana que ve, segurament, no? Mm-hmm. O sigui, aquí el jutjat social van ràpid, no?
Sí.
A diferència dels altres, sí, que poden arribar a trigar setmanes o inclús mesos a fer les resolucions.
Sí.
Bueno, doncs pues això és el que us volia explicar, bàsicament. Vale. Llavors, només volia comentar-vos una cosa, que no sé si l'heu comentat, que és un tema d'agenda, de que el dimarts passat a la reunió de la coordinadora contra abús de poder, un company va portar un cartell que són les jornades contra el mòbing,
per
cap de setmana. No sé si ho heu arribat a comentar.
No.
Vale, doncs si voleu us ho comento.
Digues.
Mira, amb un cartell en el que es veuen uns edificis en ruïnes i tal, i un escarbat, una cucaratxa por ahí, no? Pues ja és bastant... bastant significatiu el tema. Tenim un cartell que ens anuncia jornades contra el mòbing i per aquest dissabte 7 de juny al barri del Poble Nou, al centre social ocupat i autogestionat de la Teixidora, que està al carrer Maria Aguiló número 35. Per qui vulgui més informació, hi ha un blog que és http://teixidora.squad.net. I això és allà a prop del metro del Poble Nou. Tenim el següent programa. A les 12, cercavila pels carrers de Poble Nou. Ens animen de que agafem el que tinguem per fer soroll, que es tracta de que ens sentin. Després, a les 14:30, hi ha un dinar popular. A les 5 de la tarda, un taller de banderoles. Diuen, vine i fes la teva banderola de denúncia. A les 6 de la tarda, una xerrada de debat amb persones afectades pel mòbing, persones que lluiten des de la perspectiva legal, i un passa d'un documental sobre un cas de mòbing de més de 10 anys. I a les 8, obra de teatre social amb el grup Teatre Vieses. I tot seguit, cafeta per l'autogestió de l'assemblea. Vale, penya?
Vale.
Pel dissabte, aquest proper dissabte, 7 de juny.
Molt bé.
Vale, doncs pues això és el que tinc per comentar-vos. Com sempre, gràcies per tenir els micros oberts.
Vale.
Que es note, i ànims per seguir el programa i ja ens veiem la setmana que ve.
D'acord, salut.
Vinga, salut i bronca.
Vale.
Són les 12 i no hem fet la trucada al corresponsal de Nova York. No sé, tenint en compte l'hora que hem començat, creus que podem afegir alguna cosa més o...?
Ho veig un bel just, en certa manera.
Bueno, doncs l'avisarem.
El tema horaris, sobretot, vale, i de més.
L'avisarem,
i doncs recordar que demà ens podeu escoltar en diferit a partir de les 11, i el dilluns a partir de la 1, també recordar doncs que aquest programa per problemes de tiempo, parlant en plata, doncs ha durat menys del normal perquè hem començat més tard, però hem tingut dos bons temes i doncs dir-vos que per acabar us posarem una cançó, en aquest cas de Fito i los Fittipaldis, que es diu Medalles de Cartón, i que no deixa de ser una crítica a la falta de memòria històrica que hi ha en aquest país. Per molt que alguns intentin fer lleis que no sabria ni com anomenar, perquè ells diuen que és la llei de la memòria històrica, a mi em sembla gairebé que és la llei de l'amnèsia històrica, més que de la memòria. I aquesta cançó, doncs, ho explica bastant bé, aquest tema.
Els Fittipaldi, sabem d'on són?
Són del nord. El Fito és un excomponent de diversos grups o d'un grup que havia estat tocant a Espanya durant, bueno, per la península durant bastant temps, de rock. I quan es van separar, doncs va començar a tocar ell amb un altre grup de gent que s'anomenen els Fitipaldis.
I en quant a l'estil de la seva música, què es pot dir?
Rockera, més o menys.
Vale.
Entre rock i una forma... Va, enganxa la música, enganxa.
Ja ens entenem.
Més tranquil·la del que acostumem a posar.
Vale.
I el bo és això, com sempre, doncs, gent que per el que, especialment el que digui, ens faci sentir alguna cosa i ens faci pensar.
D'acord.
Que és el que ens interessa aquí.
Endavant.
Fins ara.
Salut.
Lo que nadie nos contó.